el temps de la DEC o el temps de la DPG, que és com es denomina des de fa pocs mesos, o des de fa una miqueta més, l'Eva m'arrufa el nas i diu, ai, 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 Eva, bon dia, bona hora.
És que fonèticament és el mateix.
Sí, fonèticament és el mateix.
ADEC.
ADEC. Ho dic així?
Sí.
No, DPG.
No cal. Ens han dit de tantes maneres.
Us hem dit de tantes maneres.
ADEC, l'accent al final.
Vostès ho han de dir igual, però a l'hora de clicar-ho a internet no ho han d'escriure igual. Almenys de moment.
Funcionaria també.
Funcionaria també.
Està funciona de qualsevol...
Tot previst, eh? Tot previst. Com sou? Avui que parlem de coaching empresarial amb la Begoña Cartagena. Begoña, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Begoña Cartagena de BC Coaching. Mhm. L'empresa, suposo, se suporta sobre la teva esquena.
Correcte, així és.
Des de quan, Begoña?
Pues des de l'any 2010. El 2010 vaig prendre la decisió d'enfocar-me professionalment cap a l'àmbit que realment m'agradava, que era el desenvolupament de persones, ja que anteriorment havia estat treballant a departaments de recursos humans i sempre, jo sempre feia una distinció, no? Una distinció, el que és el desenvolupament i el que és la part més estrictament laboral.
Uh-huh.
Vaig liderar algunes, bueno, pues molts acomiadaments, reestructuracions de plantilla, llavors tenia clar que no volia continuar igual. I el 2010 vaig prendre la decisió de dedicar-me únicament al que m'agradava.
Ens ho has posat tan bé. Esclar, dedicar-se a un departament de recursos humans i suposo que travessar emocionalment per circumstàncies que poden, bé que poden, que són molt sovint traumàtiques per les persones afectades, això també deu demanar, i evidentment hi ha persones que s'hi han de dedicar perquè si no, no funcionaria.
Correcte.
Això deu demanar un punt de què? De pragmatisme, un punt de fredor, un punt de
no, què? Jo em refereixo a professionalitat. Per mi el nom és professionalitat. És poder, o sigui, l'empresa pot tenir unes necessitats, està en una circumstància que es veu obligada a prendre aquestes decisions, no? Que d'entrada voluntàriament doncs, ningú les prendria així de manera freda,
sí.
Però sí que a l'hora de comunicar-ho, a l'hora de parlar amb aquella persona, doncs has de tindre un tracte humà. Has d'empatitzar amb la persona, has de ser professional explicant els motius, ficant-te a la seva pell, donant temps perquè hi hagi aquest intercanvi d'impressions, no? O sigui, no és unilateral.
T'ho preguntava perquè la circumstància d'aquesta feina va ser la que d'alguna manera també va propiciar que canviessis, allò de dir, jo no vull passar per tants moments, no sé si dir difícils, o haver d'estar, no sé si dir dia sí, dia també, o bé lluitant per alguna qüestió relacionada amb l'àmbit laboral, o bé de donar tantes males notícies tantes vegades,
No és això, o sigui, per mi hi havia un tema més de base de l'essència, no? Perquè, per exemple, jo arribava als meus objectius empresarials,
sí,
quan realment arribàvem amb una reducció de plantilla i, per tant, en el meu lloc de feina, havia de veure o havia encaixat les persones com a un cos laboral.
D'acord.
I això és el que no volia, o sigui,
entesos.
Jo, una persona que vaig estudiar psicologia, ja per entendre, o sigui, ja perquè m'agradaven les relacions humanes, per entendre com funcionem, com ens comportem i com pensem les persones, em trobava que no tenia sentit, no?
D'acord, però t'ho preguntava perquè des del punt de vista professional estaves exercint la teva funció.
Exacte, exacte.
D'una forma excel·lent.
Exacte.
I en canvi, des del punt de vista ètic, aquí passava alguna cosa que no...
Correcte, doncs estava fent una bona feina, estava aconseguint els objectius que l'empresa marcava, però internament, doncs no m'acabava de trobar bé, no? De dir, és que no vull continuar d'aquesta manera, no vull continuar exercint.
Després ens hi posarem, però ja que parlàvem del desenvolupament de la persona, en algun moment la Begoña va tenir la sensació que parlava per boca d'algú que era qui havia de parlar veritablement i no ella?
Bueno, a mi sempre m'ha agradat posar-me en el meu lloc, ¿vale? Llavors, una cosa que també passa molt amb les empreses és com fer pilotes fora, no? Jo no prenc cap decisió, però tu, llavors, aquí...
Parla tu.
Exacte, llavors jo crec que des del rol de recursos humans, o almenys jo tenia clar el rol que havia d'exercir, ja no es tracta de m'han dit o han comunicat, sinó formava part de l'empresa i per tant em sentia implicada i ho comunicava com si una part, o sigui, una part de responsabilitat. O sigui, jo crec que de cara a aquests temes que estem parlant, que són prou dolorosos, no? Com és, són acomiadaments, sortides d'empresa, i m'he trobat amb casos d'estar amb algú, no, mira, tal departament ha prestat decisió, jo no ho faria, no, per mi això no és actuar de manera professional, no? Una altra cosa és fer-ho el millor que puguis i assumir les conseqüències, i això és el que he intentat sempre fer.
A ningú li agraden els papers difícils, eh? Amb això estem d'acord?
D'acord,
sempre.
Sí, sí.
Estem parlant amb tres autònoms?
Sí.
Sí. Bon dia, Helena.
Bon dia.
L'Helena Trilla.
Sí.
Compartiu, suposo, en aquest cas, objectius amb el desenvolupament de les persones.
Sí.
Com va començar la teva trajectòria, Helena?
Doncs mira, jo, tot va començar, el meu viatge va començar el 2009, quan vaig fer un màster de direcció d'empreses i vaig tenir un mòdul de coaching. En aquell moment estava dirigint una empresa de gestió d'una entitat financera i tenir coneixements de coaching em va ajudar a liderar molt millor el meu equip. Però també va ser el moment en el que jo vaig començar a replantejar-me una mica també amb el camí de la Begoña,
sí,
que jo amb aquell mètode podia ajudar a moltes més persones i donar el pas doncs, per muntar el meu negoci i fer doncs, el que estic fent ara, que és formacions a diferents empreses, ajuntaments, col·laboro amb la UOC fent alguna assignatura de lideratge i fent processos de coaching a empresaris i emprenedors.
D'acord. L'entorn d'alguna forma, com en el cas de la Begoña, va, no sé si dic condicionar.
Totalment, sí.
Sí, totalment.
Sí. En aquell moment...
Formaves part d'alguna cosa que no t'acabava d'encaixar dins els valors que volies,
sí,
d'alguna manera desenvolupar?
Tot va ser un encadenament. En el 2009 encara no hi havia hagut tota la reestructuració bancària que s'ha patit. Va començar en el 2011, aquesta reestructuració.
Vas fer sort, doncs, eh?
Bueno, jo vaig haver de passar pel procés en el que l'empresa a la que jo dirigia en aquell moment encara no sabíem si se la vendrien, què passaria amb ella.
La incertesa.
Jo arribava cada dia a treballar i tot el meu equip, que eren en aquell moment 60-70 persones, em miraven als ulls i em preguntaven què passaria amb nosaltres. Va ser una època complicada i complexa, però a mi els coneixements de coaching i la formació en PNL, que també la vaig fer en aquell moment...
Parèntesi, què és PNL?
Programació neurolingüística.
Déu del cel.
Déu del cel.
Què és la programació neurolingüística?
Mira, d'una manera molt fàcil podríem dir que el nostre cervell, per una banda, és el hardware que tenim,
sí,
que són totes les estructures cerebrals que hi ha, la part més física, i després la ment, la part mental, seria el software. Aleshores, nosaltres, a mesura que anem passant per la nostra vida, a mesura que tenim experiències, a través de les nostres creences i els nostres valors, ens anem reprogramant. I això fa que tinguem conductes que són quasi automàtiques, pors o situacions en les que actuem automàticament, perquè anem en pilot automàtic.
Mm-hmm.
La PNL és una disciplina que analitza els processos mentals i permet, amb diferents tècniques, reprogramar aquestes conductes per tenir l'estat adequat per fer una tasca, un repte o una situació en concret.
Més enllà de tot això, i ara em posaria una mica en l'experiència dels pares o dels avis, què fa una persona quan en té 70 al davant que li poden preguntar per al seu cas, quan cada persona és un misteri, si fem valer la dita popular, i quan, precisament, una de les qüestions més difícils de gestionar i davant de les quals, no sé si dir que les bones paraules serveixen de poc, és la incertesa i el neguit davant de la incertesa. Què fa una persona
davant? Doncs coincideixo amb la Begoña, ser el més professional possible. En aquell moment jo em comunicava amb el meu equip diàriament, els explicava les diferents inputs que jo podia anar tenint i els ajudava a conviure amb aquella incertesa i a treballar un concepte que també ara el treballem com a coach, mm-hmm, que és: tu pots estar en el cercle de preocupació, en el que t'està preocupant alguna cosa que no depèn de tu,
sí,
i quan estàs abocat en aquest cercle, en aquesta preocupació, estàs malgastant molta energia, perquè com no pots fer res perquè no depèn de tu, et pots sentir frustrat i malament,
sí,
i en comptes d'estar aquí, tu pots començar a pensar en anar al cercle d'influència, és a dir, en tot allò que depèn de tu. En aquest cas, què depenia de nosaltres? Treballar el millor possible, demostrar que érem uns bons professionals en el sector que estàvem gestionant i treballar dia a dia, que era el que realment sí que depenia, mm-hmm, de nosaltres.
L'ensenyança, per tant, què és? Preocupa't del que depèn de tu?
Ocupa't del que depèn de tu.
Exacte.
La preocupació seria preocupar-se d'una cosa que encara no ha passat.
Uh-huh.
Diríem que el 80% de les vegades que ens preocupem per algo no acaba passant. Per tant, imagineu, no, la quantitat d'energia que malgastem quan pensem i si, són coses que no han passat.
Què va passar amb aquells 70 treballadors?
Doncs, bueno, molts van entrar en un ERE que es va fer i uns 10, es van quedar i van ser absorbits per una altra empresa.
D'acord.
Una gran multinacional, i per tant aquests 10, 15 que van quedar ara estan... gestionant feina i bé.
Tu vas quedar més tranquil·la, també?
Diguem que jo vaig connectar, com ha dit també la Begoña, amb la meva essència. Jo vaig estudiar treball social. Jo de petita volia ser missionera, en aquell moment, quan tenia 5-10 anys.
Sí.
Però la vida em va portar doncs, a treballar amb el món de l'empresa, que també ha sigut un gran aprenentatge i que em permet fer ara la feina que faig, també. Però en realitat vaig connectar amb el que a mi m'agrada, són les persones, és la gestió de les persones, treure el màxim potencial, ajudar a que la persona cregui amb ella, donar-li eines perquè pugui confiar per aconseguir allò que vol, sempre que l'objectiu, que això suposo que ja en parlarem, sigui realista, sigui ecològic, sigui un objectiu que el porti pel camí realment que connecti. No?
En això del cercle he pensat en el llibre del cardiòleg, del doctor Fuster, que parla precisament dels cercles de la vida i de com estem immersos en cercles que d'alguna manera a vegades hem d'anar trencant i com ens poden ajudar determinades persones a sortir-se'n en algun moment. Jordi Borinos, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Bé, el mateix que amb la Begoña i amb l'Helena. La trajectòria d'en Jordi com comença, de quina manera?
La història d'en Jordi no és una pel·lícula tan emocionant com la Begoña i l'Helena. Va començar doncs, també pel voltant del 2008 o així, arrel de... em van convidar a un curs que era per aprendre o millorar a gestionar unitats assistencials de treball, i llavors aquest mòdul, aquest curs tenia diversos mòduls, un era de gestió econòmica, un altre gestió per processos, i hi havia un últim mòdul que era gestió d'equips humans. Aquest mòdul, els professors pertanyien a una empresa de coaching i aquest va ser el primer contacte amb el món del coaching.
Venia, Jordi, del món de l'empresa? Venies de...
De la medicina.
De la medicina?
De la medicina, sí. De fet, em dedico parcialment ara també combino diverses activitats i una d'elles com a metge, treballo com a metge.
Suposo que aquest és un món en què veritablement la connexió emocional...
Bé, el món de la medicina és molt ampli. La meva especialitat en concret, jo em dedico a la cardiologia, hi ha una connexió... Sí, però bueno, jo crec que se li ha de treure també una mica de...
De transcendència, això.
Sí, exacte. Sí? És una feina que, com tothom, intentes fer-la el millor que pots. Evidentment, com totes les feines que tens relació amb persones, potser la peculiaritat és que nosaltres solem tenir relació amb persones malaltes, no? I això doncs complica una mica la cosa.
És que ara m'ha cridat l'atenció perquè, esclar, podríem establir tants paral·lelismes. Suposo que una de les qüestions que un cardiòleg i qualsevol persona relacionada o vinculada amb la medicina, des dels metges fins a qualsevol, aprèn ja d'entrada és no et fiquis massa en la pell del malalt, o no podràs, vaja, acabaràs a Sant Boi si és cas d'empatitzar tant amb les circumstàncies que poden ser molt dures de les persones a les quals tens al davant i que, com deia en Jordi, són malaltes, estan en una situació que els pot preocupar molt una vegada més i que, clar, s'ha de poder mantenir una certa distància aquí, no?
Sí, però bueno, jo crec que és una mica, evidentment, sí, estic d'acord, però potser el que acaba de dir la Begoña també, no? Quan has d'acomiadar a una persona, doncs has de ser professional. Jo recorriria a el que han dit elles dues, doncs bueno, és la teva feina, ser professional i connectar, empatitzar sense contagiar-te, no? O sigui, mantenint sempre la teva perspectiva doncs, professional.
Això no deu ser fàcil, no?
Entrenament, potser.
Entrenament? Sí, què s'entrena? L'ànima?
Bueno, es pot entrenar l'ànima.
Es pot entrenar l'ànima.
Sí, a vegades te'n tornes a casa doncs, més satisfet o hi ha dies que dius avui no he fet tot o no m'ha sortit tan bé com m'esperava.
Ho dic per aquella cançó tan recurrent és que sóc així. Què vols que et digui? O si sóc així, si sóc patidor de mena, si no sé què, això
és excusa, no? Això
és excusa.
Sí, per no assumir responsabilitats.
D'acord, ens havíem quedat amb aquest curs, amb aquesta primera vinculació amb el coaching.
I llavors amb aquest curs, doncs, encara que el coaching va sortir com un tema tangencial, però a mi, jo que sóc curiós de mena, doncs em va agradar, no? I la idea del coaching, que és, bàsicament seria doncs, que un trobi el seu propi camí, no? I que arribi al seu objectiu amb l'ajuda del coach, però que la solució està en el teu interior. Bé, em va semblar un tema molt que en aquell moment va ressonar molt amb el que jo estava vivint. Llavors vaig decidir doncs, formar-me per dedicar-me professionalment. I fins ara.
D'acord. A particulars, a empreses, en un
jo bàsicament en un metall... faig sobretot coaching personal, que sigui a particulars, també faig PNL com l'Helena, ens vam formar junts, i I a vegades el que seria coaching executiu, que seria, doncs, sí, seria com a professionals, no? Però bàsicament faig coaching personal, encara que moltes vegades l'objectiu del client, doncs, és un coaching personal, però està relacionat amb un tema laboral, o sigui que a vegades es barreja una mica, però jo bàsicament faig coaching personal, PNL i altres coses.
Ens hem obert un ventall tan ampli,
sí,
i ara ens queden 20 minuts. Un coach és un psicòleg o no?
Pot ser, per exemple, jo reuneixo aquests dos requisits, no? Tinc la formació de psicologia i la formació de coach, i més que parlar de formació, és la base, és la vocació, diguéssim. Ara bé, no cal ser psicòleg per ser un coach o ser un bon coach.
D'acord, un sinònim podria ser, i em matiseu el que convingui, un conseller?
No.
Un tutor?
Tampoc.
Busqueu-ne un.
Acompanyant.
Un acompanyant.
Sí, o com un guia, sí, també.
Com un guia. Segurament encara això de guia queda més bé, eh? Que un guia no necessàriament és un amic, és un familiar, no.
No.
Però en canvi pot exercir una influència superior al d'un amic o d'un familiar.
Exacte.
Sí.
Exacte.
Per aquesta part objectiva que té la persona de poder veure el client, el seu coachee, des d'una altra perspectiva, sense un vincle emocional.
D'acord.
Té
tant,
empatia, però no un excés d'empatia.
Per tant, reconem, aquesta imatge televisiva o mediàtica del coach té alguna cosa a veure amb la vida real?
Amb la meva, no.
No.
Amb la meva tampoc.
Amb la teva tampoc, Begoña?
Tampoc.
Tampoc. No. És una visió, suposo, molt estereotipada.
Una etiqueta. Sí, una etiqueta, sí.
D'acord. En la vida real, què passa? Us ve algú dient tinc un problema a la feina, no me n'en surto, o tinc un problema a casa, no me n'en surto. Què costuma passar en la vida real d'un coach quan li ve o una empresa o una persona a títol individual? Mm-hmm. Qualsevol dels tres.
Mm-hmm. Bueno, en el meu cas, per exemple, jo treballo amb professionals, amb autònoms o petits empresaris que estan en un moment de saturació, que tenen estrès, poden estar bloquejats o tenen la sensació de que els hi falta temps, no? No saben gestionar-se el temps, i llavors aquesta gent busca més claretat, busca ser més eficients, i llavors per això engeguem un procés de coaching. I evidentment, quan es produeix el primer contacte, és que algú, bé sigui per referències, bé sigui a través de la web, bueno, X, ve i exposa el tema. La meva situació és aquesta. Llavors, per mi és important tindre un primer contacte sempre, sense compromís, no? Bàsicament per conèixer-nos, per saber on estàs, on vols arribar, i a partir d'aquí els dos veurem si hi ha aquesta connexió, si realment podem propiciar una feina conjunta.
Què vol dir aquesta connexió? Una connexió inicial de confiança?
Exacte, sí? O sigui, ha d'haver confiança, és la base. Sempre el coach ha de confiar en el seu client, en la persona que hi treballa. O sigui, com a coach, jo crec que ens posicionem veient la grandesa de la persona. I quan dic la grandesa, o sigui, jo sempre que ve una persona, sigui client o no client, o sigui, quan m'explica els seus problemes, normalment està condicionat per la seva situació professional, personal, amb les seves creences, limitants, etc. Però jo, que no tinc cap vincle amb aquella persona, el puc veure des d'aquella persona, doncs, bueno, que en aquests moments està passant per una situació determinada, X, que té problemes, però que jo puc veure el potencial i lo gran que pot arribar a ser.
D'acord, per tant, Elena o Jordi, el coaching també pot dir, mira, jo no et serviré.
Sí, sí,
podria pot servir passar, un altre, sí, professional, però, sí, sí, però jo no et serviré. És a dir, aquella persona pot tenir una confiança plena en aquest coach, i el coach li pot semblar que no anirien les coses bé. Pot passar això.
Podria passar, doncs, aquella persona necessita un altre tipus de teràpia, com, sí, podria ser anar al psicòleg, i que per tant el coach no estaria en el seu àmbit d'actuació.
D'acord.
Com diu la Begoña...
Una línia indefinida aquesta, eh?
Sí.
Que un coach li pugui dir, jo crec que pot ajudar més un psicòleg o pot ajudar més una altra persona. Suposo que a vegades pel client no deu ser fàcil.
Però això és molt important, jo crec.
És molt important.
Dona la mostra de l'honestedat.
No, està clar. És una postura des de la confiança i l'honestedat.
I crec que això que es referia a la Begoña, bueno, i ara estava apuntant l'Helena, jo crec que l'important d'aquesta sessió exploratòria que solem fer, que és aquesta sessió inicial, sense compromís, perquè és la que ens serveix a nosaltres com a coaches per saber si realment el que necessita aquella persona en aquell moment és un procés de coaching o potser és qualsevol altra cosa.
D'acord. qui té un problema a la feina té un problema a casa, o qui té un problema a la casa l'acaba transportant a la feina?
Bueno, una mica és el que dèiem abans, jo em dedico a fer processos de coaching sobretot a nivell empresarial, sí, empresaris o emprenedors, i moltes vegades acaben sortint temes personals, no deixem de ser persones. I per tant, un problema o un objectiu primer que s'ha definit primer, a nivell professional pot acabar derivant en un tema de gestió emocional, de comunicació, per exemple, amb altre tipus d'habilitats que la persona ha de desenvolupar.
Els clients volen, si és que ho expressen així, que evidentment volen resoldre un problema, però tenen, no sé, més o menys la mida presa de quant de temps podem estar amb, diguem-ne, en una sessió de coach, o quant de temps pot durar això, o si hi ha una certa esperança de poder-ho resoldre amb major o menor rapidesa.
Jo crec que això depèn molt del cas concret, no? El que sí que és important, crec que això ha de quedar clar, no? Que el coaching es mou sempre per objectius. O sigui, la nostra feina com a coaches és al començament, durant la primera o la segona sessió, doncs esbrinar o consensuar, o que el nostre client ens digui, sí, quin és el seu objectiu concret. I no val, doncs, no sentir-me tan malament o estar millor. No, això,
no val, això.
No val, perquè això no és...
Això és un desig, no és un objectiu.
No, és un objectiu, no, és un objectiu, sí, però no suficientment ben definit.
D'acord.
Llavors, si tu vens a qualsevol de nosaltres, perquè ara t'has quedat enamorat del coaching després d'aquesta xerrada, i dius, doncs mira, doncs, jo el que vull és doncs, estar més bé. Clar, això, intuïtivament els tres...
Aquest és un desig molt... que escolteu molt per primera vegada. Sí, sí, està més bé. Sí, sí.
Vull estar bé.
Vull estar bé. O no vull estar malament.
No vull estar malament.
Aquí és pitjor encara.
Normalment formulem els objectius en negatiu, en el que ens passa i no en el que ens agradaria que ens passés.
D'acord, d'acord. Però aquesta frase, aquest desig de vull estar bé, no és suficient?
No, perquè llavors la pregunta que nosaltres li fem al client, val, i ara com estàs de benestar de l'1 al 10? Ai, bueno, aquesta pregunta no me l'havia fet mai ningú, no? No ho sé. Clar, això és important, perquè quan vagis millorant, com sabràs, no? Si ara estàs
amb
un
4... Sí, si estàs millor on ho estàs.
Llavors, i quines proves tu necessitaràs que siguin evidents i que jo com a coach també pugui veure de què estàs acostant el teu objectiu i no. O sigui que l'objectiu, la definició de l'objectiu, jo insisteixo, a vegades tinc la sensació que em faig una mica pesat amb els meus clients, però els dic, no importa si hem d'invertir una, dos o tres sessions inicials perquè en definir adequadament l'objectiu que tens per aquest procés de coaching. Perquè si comencem amb un mal objectiu o un objectiu no suficientment definit, tot el procés no funciona tan fluidament, perquè no sabem, ell no sap si s'està acostant, s'està allunyant el seu objectiu, doncs val la pena doncs definir, hi ha una sèrie de condicions, sí, no? Que tots estudiem, d'un objectiu a estar doncs anunciat en positiu, una sèrie de condicions, i hem de fer aquesta verificació, aquest checking, abans de començar el procés. Jo crec que això és molt important en el coaching.
Sí?
Sí,
sí, sí. Així és que, per exemple, en la meva pàgina web, o sigui, jo vaig crear un e-book, o sigui, un autodescarregable, que es diu, és una guia pràctica sobre com definir objectius per poder-los aconseguir amb èxit. És directament a la pàgina web, sí, de guanyacartagena.com, tothom que vagi allà s'ho pot descarregar, perquè per mi és la primera base, o sigui, per començar a fer un treball plegat, és definir aquests objectius com estem dient, no? I va ser una manera com de, perquè jo sempre ho explico, no? Les persones que parlo, però vaig dir, vull crear alguna cosa que pugui arribar com a més gent, no? Llavors, bueno, convido a tots els que estem i a tots els oients a poder-s'ho descarregar, perquè és la base. La base és tindre aquella claritat.
S'ho poden descarregar
claritat,
si és tan bé com si no ho està, eh?
Evidentment.
Evidentment.
Sempre quan vulguin alguna cosa més.
Sí. Perquè molt sovint, com que fem servir allò, els programes de televisió i les notícies, per dir, mira, que estan malament, encara estic bé. Que és una altra forma d'autoteràpia d'aquelles més o menys inconscient. Ho preguntava perquè, d'alguna manera, no sé si tenim molt establert que serà el professional o la professional qui m'ho arreglarà, això. I com deia en Jordi, aquí la pilota cau en el terrat de cadascú i, per tant, el procés exigeix, pot exigir a vegades, un esforç que el client no ha fet mai en la seva vida.
Sempre, sempre. O sigui, a mi la paraula esforç m'arriba com a un... pot tindre una connotació una mica negativa, eh? O sigui, sí que ha d'haver un compromís gran per la persona per canviar. per assumir, per arribar a altres llocs. Llavors, el coach ja li farà de guia, ja l'anirà acompanyant, no? Posant reptes, etc. Però la base és aquesta. Jo el que em trobo que, bueno, hi ha com diferents tipologies de persones, no? Ve algú que busca la recepta, busca que li donis el caramel, la vareta, el que sigui, no? En plan, mira, avui estic així, m'han dit que tu ets la persona que m'ho resoldrà, no? I dic, no, jo si vols t'acompanyo i t'ensenyaré a com actuar, com gestionar-te, etc, etc, no? O sigui, es dona eines. Però treballant amb varetes màgiques, jo de moment encara tampoc n'he trobat cap i no treballem així. I en canvi també em trobo a la inversa, o sigui, estic treballant amb persones que tenen clar on volen arribar, o sigui, saben que ara mateix pues, no, el seu nivell de benestar està per sota de 5, per dir-ho d'alguna manera, volen estar millor, però se senten com, ui, vols dir que ho aconseguirem, vols dir que arribarem, no? Perquè estan tan acostumats a moure's en aquest nivell que algo superior és com màgic.
Com aquell que li toca la loteria i diu, jo no hi pensava perquè no m'ha tocat mai res.
Exacte.
És a dir, no, ja no pensem en un estadi superior al que hem cronificat d'alguna manera.
Sí, exacte. Sí? Exacte. Llavors és curiós veure pues, bueno, aquesta persona motivada, amb ganes i que està invertint pues, amb tots els efectes, no? Amb temps, amb energia, amb diners, etc, per un procés de millora personal.
Ho pregunto d'aquesta forma, suposo que l'Helena també m'entendrà, o en Jordi i la Begoña. El benestar molt sovint en què té a veure? Amb la feina o amb la vida?
Bona pregunta. Té a veure amb que tu...
Tot i que a vegades és difícil de deslligar, eh? Perquè una cosa forma part de l'altra, som professionals i som persones, i en algun moment ja no som o perdem una de les condicions i l'altra ens acompanya fins a la mort, però la feina o la vida són, en aquest sentit, els pilars o aquelles coses que preocupen més quan es parla del benestar.
Per mi el benestar seria fer, dir i sentir el mateix. Quan tu sents una cosa,
una coherència plena en allò.
Això per mi seria el benestar.
Sí? Va per aquí?
Sí, aquesta coherència. I al mateix temps, responent a la teva pregunta, per mi el benestar és vida.
O sigui... Dic pels clients, eh? Mm-hmm. Si ho venen a vosaltres, a la majoria de casos per una qüestió que té molta vinculació amb un problema de feina i que, i que bàsicament se centra allà al neguit de la persona, o un problema de vida, per dir-ho així.
Normalment...
I quan dic de vida, dic, jo què sé, poseu el que vulgueu, des de la família i la parella, casa, cotxe, béns materials,
exacte,
tot allò que vulgueu posar.
Jo crec que inicialment tot radica o tot surt des d'un problema de feina, però això té un impacte molt més gran a nivell vital, no? Que és a trobar-li aquest sentit que tots nosaltres hem fet un procés per acabar trobant aquest sentit nostre, no?
D'acord.
Allò que ens fa estar en coherència en un mateix i que ens fa estar millor amb nosaltres mateixos.
Amb els valors de la persona. El coach el que fa moltes vegades és mostrar-li el mirall perquè es doni compte de que està dient una cosa i darrere
i
hi ha uns valors.
Una...
Exacte.
Hi ha una edat, i no sé si les persones i el perfil de les persones poden ser persones madures, persones joves, també poden necessitar en algun moment aquest guia, o en determinades edats de la vida el guia és...
Jo crec que no hi ha una edat escrita, no. Encara que, això és una opinió absolutament personal, no? Jo crec que hi ha... Per sota d'una edat concreta, el coaching, com l'entenc jo, no és efectiu. Més que no és efectiu, no és possible. A vegades jo a vegades tinc la impressió que és més a nivell publicitari, no? Però s'anuncia coaching per nens, o... Jo crec que això és molt difícil de portar a terme, el coaching que estem parlant, el coaching que practiquem els tres. Per què? Perquè el coaching implica doncs, que la persona tingui un grau de maduresa tal que li permeti, doncs, mirar al seu interior, fer un anàlisi crític,
d'acord,
veure quins punts vol millorar.
L'assumpció de responsabilitats.
L'assumpció de responsabilitats, clar, això no li pots demanar a un nen. No? Llavors, jo crec que edat per baix sí que potser, no m'atreviré a dir un número, però depèn del grau de maduresa de la persona, però jo crec que els nens no són bons candidats per un procés de coaching. I per dalt, jo crec que no. El coaching va de la vida i la vida ens acompanya.
D'acord.
Doncs,
les empreses hi creuen?
I creuen.
I creuen.
I cada vegada més.
Sembla mentida, però, com a vegades assistim en els mitjans de comunicació a situacions empresarials que diries, home, hi ha una mica de sensibilitat, potser sí que hagués anat bé, no? I en canvi dona la sensació que el coach i totes aquestes disciplines cada vegada estan més presents en tots els àmbits i continuem veient molt sovint casos d'aquells que dius, buf, a cop de WhatsApp o a cop de no sé què, no cal que vinguis demà, passi-ho bé, adeu-siau, i així, no? Per això us pregunto si veritablement noteu que hi ha un canvi, o allò que dèiem al principi, com que la decisió és dolorosa, mira, escolta, ara gràcies a les noves tecnologies, passi-ho bé, no cal. Va.
Bueno, hi ha empreses de tot, hi ha empreses que també arrel de la crisi han deixat de fer formacions. Han preferit deixar d'invertir en un aspecte que és fonamental, que és poder retenir el seu talent, és crear aquest clima de confiança perquè tots remin en la mateixa direcció per superar la crisi. I en canvi altres empreses que han volgut i que volen seguir apostant per aquest tipus de disciplines o d'experiències. No? Mm-hmm.
Jo crec que les empreses, si veuen, si entenen com és així, que el coaching els hi pot reportar beneficis, i no només econòmics, sinó en l'ambient de treball, en la productivitat, doncs hi creuen. O sigui, les empreses doncs, no són ONGs. No? Llavors, jo crec que potser fins fa un temps, doncs, sí, bueno, era una idea conceptualment interessant, doncs, però quan han vist que empreses líders en els seus sectors, tecnològics, Google, Apple o les altres, doncs, han fet apostes doncs, per processos de coaching, com a procés de millora, doncs jo crec que, i això s'ha reflectit en la compta de resultats, llavors sí que han tocat la llaga.
D'acord. No? Un altre tòpic. El coach suposa, no sé, anar a fer una excursió tots plegats, anar a fer una activitat determinada tots plegats, no sé
no,
si dir, a vegades,
no
allò, forçar una certa empatia col·lectiva que probablement tampoc hi és. És també una qüestió d'edat, les persones joves estan més disposades, no sé, a obrir-se a noves propostes que les persones de més edat. No, res d'això.
No. A mi aquí no m'agrada generalitzar, eh?
Vinga, perquè... no, i nosaltres no podem fer altra cosa que preguntar d'una forma generalista, clar. Però en la mesura que pugueu i amb els matisos que pugueu posar.
Mm-hmm. Sí, jo, o sigui, no veig ni diferències ni a nivell de sexe ni a nivell d'edat, sinó
d'acord.
Que tot depèn de la persona. Mira, per exemple, us puc posar alguns exemples. Jo participo, estic immersa en un projecte en el que faig coach de vendes. Això què vol dir? Que acompanyo a professionals de la venda, o sigui, a desenvolupar habilitats comercials. Llavors, quin tipus de coaching fem? No? No dono tècniques, o sigui, no treballem tècniques, discursos que han de dir, etcètera. No? Entenc que això, com a professionals de la venda, pues, ja tenen les seves eines, sinó bàsicament treballem amb la persona, mm-hmm. amb com s'ha de gestionar internament.
Ara m'has posat en una paradoxa, perquè un treballador de la venda, molt sovint, per vendre,
sí?
allò que es diu per vendre, no sempre has de dir la veritat absoluta.
Bueno,
jo crec que a llarg plaç la honestedat és un valor indubtable en la venda, perquè com a clienta la poden fotre una vegada, perdó l'expressió, però
tant.
Jo crec que un venedor, jo amb això no estaria d'acord.
No, gràcies per dir-ho, perquè a vegades no ho sé. Dius igual, gràcies per dir-ho. Amb professionals sí. de la venda, per exemple, hi ha una metodologia particular a aplicar. Begoña, tu també senties, Helena, vull dir, tu també senties en què no podem generalitzar, però un servei de coach ho demanen més dones, homes,
és que,
directius, treballadors?
Bueno, jo concretament treballo molt amb emprenedors,
sí?
I estaríem parlant un 50-50%.
Se li suposa a l'emprenedor un esperit, diguem-ne, que sigui capaç d'enfrontar-se a tot.
I que vulgui millorar algun aspecte que ara mateix doncs l'està limitant en alguna àrea.
D'acord.
Per exemple. Clar, aquí hi ha un concepte també, una mica amb el que estàvem dient ara, és que el coaching funciona perquè el coach no diu el que s'ha de fer, sinó que fa que la persona tregui els recursos o els vagi a buscar on faci falta.
D'acord.
Millor necessita una formació, però millor el que necessita, com apuntava una mica la Begoña, és treballar amb les creences que ell té en aquest aspecte amb el tema de la venda. Mm-hmm. És que jo crec que no sóc bo per vendre, o jo crec que aquestes creences que poden limitar-lo al final fer una tasca de venda
D'acord.
Adequada.
Que quedi clara la frase, que ningú esperi que li diguin allò que ha de fer.
Això mateix. És la persona la que
ha de començar a trobar els recursos, les eines, i el coach el que li facilita recursos i eines perquè es pugui agafar.
Exacte.
I cadascú, diguem-ne, trobarà la seva metodologia de treball per anar.
I a vegades el coach, perdó, sí, sí, a vegades el coach també li fa al client les preguntes incòmodes que el client no es vol fer a ell mateix.
Això sempre.
Llavors jo crec que això és fonamental, no hem de caure en la complacència. Per això aquesta imatge estereotipada de coaching americà, de venga, chico, vamos, chico, tu puedes, venga.
Això sí, volia dir, això.
Vinga, endavant, tots.
O aquesta corrent, no? Ara, sí, de que hem d'estar positius al 100% i no podem... Bueno, a veure,
nosaltres
som
moments...
fets emocionals i hem d'acceptar-ho també, no?
Efectivament.
I saber gestionar aquestes emocions.
Quan acaba el procés? Quan es dona per tancat un procés de coaching amb una persona, amb un client?
Molt bona pregunta aquesta, perquè, clar, estem parlant d'objectius. Estem parlant que a l'inici definim un objectiu. Doncs llavors el procés es dona per tancat quan aquella persona ha assolit aquell objectiu. Què passa? Que normalment en un procés de coaching es poden treballar diferents objectius. No anem únicament a un, sinó diferents objectius que tot radica amb el benestar de la persona, amb el que estigui buscant.
I no tots es poden assolir en el mateix període de temps.
Exacte, exacte.
Mm-hmm. Llavors, per tant, queda molt obert això.
Exacte. Depèn del tipus de programes que faci, o sigui, que posi en marxa un professional, la manera de treballar d'un coach, possiblement les necessitats d'un client. Hi ha empreses, o jo em trobo en les empreses, clar, que es moven també amb pressupostos tancats, i dir, mira, tenim això, amb això, què farem?
Fes el que puguis. D'acord.
Vale, o sigui, jo aquí sí que ho deixaré.
Ho dic per si hi ha algun moment en què el client també diu, mira, és que ja estic bé.
Sí,
sí, jo crec, bueno, una cosa important també és el propietari del procés de coaching és el client.
D'acord.
El client pot dir quan vol acabar o si vol continuar. Nosaltres fem un contracte inicial on pactem un número de sessions, no? Però ja diem que bueno, això pot anar a més o menys, que la decisió la té també el client. I moltes vegades, almenys la meva experiència personal, a vegades el procés de coaching acaba i el client encara no ha aconseguit l'objectiu, però diguéssim que ja està encarat, no? I ell se n'adona que bueno, doncs ja té les eines, amb la qual cosa doncs ja sap el que vol fer, amb la qual cosa tampoc jo també veig que no té sentit, no? Que jo continuï veient,
d'acord.
Si tu ja saps el que
doncs
has de fer...
Amb aquella confiança inicial.
Exacte,
que deia,
doncs
no?
Ja està, i si necessites alguna cosa més, ens tornem a veure. O sigui, moltes vegades...
Hi ha un concepte, digues, per comentar, crec que és important, que és la definició entre, a vegades, no, el psicòleg, el coach, aquí hi ha una cosa molt important, que és que el coach no crea dependència. Per tant, com diu el Jordi, el client és el que
d'acord.
al final decideix i el que tira endavant la seva vida, sense aquesta dependència.
Mm-hmm. Són les 11. www.ad.cat, programa de direcció de pimes, data del 21 d'octubre fins al 9 de desembre. Aquells que hi estiguin interessats...
www.ed.cat.
Gràcies, Eva.
Últimes places.
Gràcies, Begoña. Gràcies, Helena. Gràcies, Jordi. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.